Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona: violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dissabte. Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres felices, contentes d'estar un dia més al costat vostre, de poder estar en informació i aportar llum a tants dubtes i preguntes. I avui és el darrer dissabte de mes. I què passa l'últim dissabte de cada mes? Doncs que us portem el convidat del mes. El convidat del mes és un home plusvàlua dona. Perquè plusvàlua dones, com bé sabeu, podem ser-ho absolutament totes les persones. Avui ens acompanya Antoni Bolinches. Antoni Bolinches és psicòleg clínic, terapeuta de parella, sexòleg i vicepresident de la Societat Catalana de Sexologia. Amb ell parlarem de tantes i tantes coses que ens interessen, veritat, de les dones, de les relacions de parella i de com evoluciona tot. I per fer-ho ens acompanyen a la taula també Sònia Díaz, que ella és sociòloga, a qui molt bé coneixeu, i cofundadora de Siena. Olga Ortiz, advocada, titulada en lideratge femení i membre de l'Observatori de Dret Civil del Parlament de Catalunya. I Noelia Rodríguez, influencer positiva, representant de les persones discapacitades i vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Farem la secció de benestar que tant us agrada amb Irene Pons i la secció de moda i imatge personal amb Amparo Tamayo. Som-hi! Comencem! Molt bon dia, Antoni Bolinches. Molt benvingut al Plusvàlua Dones.
Gràcies per convidar-me.
És un plaer.
Em sento honorat i una mica atemoritzat.
Atemoritzat, però per què?
Perquè estic en quatre superdones. No,
estàs en quatre persones igual que tu, veritat?
Val.
Però ara ens explicaràs, ja ho has fet molt bé això de començar, amb això de quatre superdones, perquè aquesta era la primera pregunta. Hem de pensar que el Antoni Bolinches, psicòleg clínic, terapeuta de parella i sexòleg, ha escrit tota una sèrie de llibres i un d'ells és precisament i va relacionat amb les superdones. Aleshores, escolta, Antoni, explica'ns aquest concepte de superdones. Què és això? Què vol dir?
Pues mira, és un concepte sí. que vaig tipificar a partir de visites d'una mostra de 115 dones que van venir a la meva consulta durant 5 anys
sí.
i amb les que vam fer un seguiment i que totes elles tenien uns determinats trets d'excel·lència personal
sí.
que paradoxalment els generaven dificultats amoroses.
Que curiós.
El que jo em vaig preguntar,
sí.
per contrast, és que els homes amb aquell perfil, el motiu de la seva consulta era contrari al d'aquestes dones. Els homes que venien amb aquest perfil, el problema és si deixaven o no deixaven a la dona, si s'anaven amb una parella més jove, si com harmonitzaven la família amb les noves opcions amoroses que els hi sortien.
Sí.
En definitiva, vaig prendre consciència sí. que l'excel·lència masculina afavoreix més opcions amoroses, amb clau heterosexual.
Sí.
I, malauradament, a partir de sistematitzar la informació d'aquestes 115 dones, que el seu perfil era que tenien entre 40 i 60 anys, estudis superiors. Sí. Eren elegants, eren intel·ligents, tenien formació de grau superior, tenien èxit professional i autonomia econòmica. I com conseqüència de tantes virtuts, tenien dificultats per trobar homes adequats per elles.
I el motiu quin és?
La tesi que jo defenso i que empíricament s'ha vist reforçada per les observacions de cada vegada més dones amb aquest perfil, perquè la meva primera sorpresa va ser quan va sortir el llibre, la majoria de periodistes que m'entrevistaven eren dones.
Veus?
I eren dones que amb 30 anys ja em deien, escolti, jo encara no tinc 40, però jo ja em veig amb aquest grup. Quin grup és? Doncs, pues, aviam, aquí tenim un problema, podríem dir, ancestral. Portem 100.000 anys d'un model sexista de predominància masculina, subordinació femenina.
Sí.
I, en canvi, les dones, fa just 50 anys, que heu creat un model més simètric, més igualitari, heu conquerit la vostra llibertat i la vostra autonomia. Però el problema és que encara no heu canviat les dones al model d'enamorament admiratiu. Fins i tot...
Aviam. Anem a pams. Què vol dir això del model d'enamorament?
Que heu de trobar a l'home algun tret admirable perquè us agradi.
Sí.
Clar, perquè els homes immadurs, neuròtics, insegurs, naturalment no us agraden. Claro, aleshores, què passa? Naturalment, quan més excel·lent és el vostre perfil, més difícil és trobar homes admirables al vostre nivell. Algunes dones que em diuen, no, ja intento baixar el llistó. Però saps què em diuen? Intento baixar el llistó i el llistó se'm rebota. Clar, perquè la pitjor cosa que pots fer és baixar el llistó. Altra cosa és que tu coneixes una persona i et va entrant i te n'adones que és bona persona, encara que no estigui al teu nivell econòmic o professional. I precisament perquè el vas coneixent amb les seves característiques essencials, te n'adones que pot ser un home excel·lent sense que d'entrada, d'acord amb les convencions sociològiques, s'hagi de considerar admirable. Perquè, clar, l'home admirable té moltes dones que l'admiren i la dona admirable té menys homes que trobi admirables, però és que, per acabar-ho d'adobar, l'home admirable, entre cometes, que podria correlacionar-se al superhome amb la superdona, primer, que hi ha menys superhomes, perquè l'home està vivint de les rendes d'un model. O sigui, l'home està desorientat
al
canvi de la dona.
Anem a pams, anem a seure ben bé cada concepte. Aleshores, a veure, el concepte de la superdona. Ens trobem, per una banda, que cada vegada hi ha més superdones, que significa dones elegants, intel·ligents, preparades, amb autonomia econòmica. Bé, aleshores... Totes aquestes...
I maduresa personal.
Aleshores, totes aquestes qualitats, en lloc d'afavorir-la a nivell amorós, la dificulten.
Per una doble via. Perquè elles no troben prou homes admirables i perquè els homes admirables que podrien trobar prefereixen ser admirats que admiradors.
Aquí ve el tema. Aleshores, aviam.
És la correlació... de les dues variables.
Val, perquè aleshores, les dones, amb tot això que ens estàs dient i amb aquests estudis que has fet, ens dius que la dona té un model d'enamorament admiratiu, per tant, ha d'admirar en aquell home...
Sí, per simplificar-ho. Li has de trobar uns al·licients...
Sí. Però, en canvi, ens dius que l'excel·lència masculina, que sí que els afavoreix a ells i que seria d'aquest superhome, ells... no estan buscant un enamorament admiratiu? O sigui, ells no busquen admirar algú? Què és el que busquen ells?
No, prefereixen ser admirats, perquè l'home vol relacions còmodes, no relacions vives. I a partir d'aquí ja tenim una expectativa diferent. Evidentment, estem fent generalitzacions.
Sí,
clar, sortosament, sí. Molts homes s'estan posant les piles. De fet, un llibre meu que es diu Peter Pan puede crecer,
sí.
Molts homes l'han llegit,
sí.
I han pres consciència que hem de crear un model més igualitari, i que l'home, evidentment, es pot sentir satisfet d'admirar a la dona, que això no el situa per sota de la dona, sinó que el situa en una situació de simetria, d'igualtat, d'enriquiment recíproc. Tant de bo totes les parelles, cada un d'ells s'enriquís de la saviesa, la maduresa i els valors de l'altre.
Clar, és que és això, el que t'anava a dir. Això seria l'ideal,
això és el que hauria de ser, exacte.
Ja sigui parella o fins i tot amb les amistats.
Això seria
l'ideal,
però sí. No és lo freqüent des d'un punt de vista estadístic.
Vaja, aleshores, ens acabes de parlar, com qui no vol la cosa, de relacions còmodes, que és el que vol l'home, en lloc de relacions no vives. Què és això? Perquè, clar, tu ens ho dius molt alegrement i les persones que no som expertes...
És aquella que els dos s'enriqueixen de l'aportació de l'altre, s'enriqueixen de la diferència recíproca. Fixa't que hi s'entén molt bé d'acord si el comparem amb el model tradicional, no? O sigui, la dona que era el reposo del guerrero.
Clar.
O sigui, i d'això només fa 100 anys, fins i tot, quan jo era jovenet, està clar que el model va entrar en crisi, però encara era un model sexista. Les dones s'havien de casar verges.
Toma ja.
I només t'estic parlant de 50 anys enrere.
Clar.
O sigui que les dones en tres generacions heu fet un salt qualitatiu que, curiosament, en lloc de tenir una recompensa, esteu tenint, entre cometes, una defraudació d'expectativa. No diré un càstig, però sí una dificultat.
Clar, aleshores, davant d'aquesta dificultat, davant de tots aquests canvis, amb quina realitat és la que es troben les superdones? On queda la seva autoestima?
Aviam, aquí diferencio quatre variants de superdona. La superdona autorealitzada, que precisament per estar bé amb si mateixa i no fa por als homes. I aquesta dona, dins de la dificultat estadística, és conscient d'aquesta dificultat, però com a sent autorealitzada, aleshores va per la vida centrada en si mateixa i és la que té més possibilitats de trobar homes adequats en aquest camí de la vida. Perquè amb l'amor, tant per l'home com per la dona, quan menys necessites, més trobes.
Clar.
Per tant, la superdona autorealitzada gestiona bé aquesta realitat.
Sí.
De fet, la maduresa es caracteritza per una adequada percepció i gestió de la realitat.
Quin altre tipus hi ha, que ens dius que n'hi ha quatre?
Després, bé, la que teòricament... Moltes dones consideren que és el millor perfil, però que la pràctica no afavoreix el que elles desitgen, que és la superdona facilitadora.
I què vol dir això? Què és la facilitadora?
Ella és conscient que té un potencial o econòmic, o de relació, o acadèmic, troba un home que li agrada, que no està al seu nivell des d'un punt de vista professional o d'estatus econòmic, i vol ajudar a la dona. La dona vol ajudar l'home a que l'home també tingui un èxit semblant al seu. Però, paradoxalment, l'home entra en un estat d'ansietat, de tensió, de que el forcen a ser el que ell, pel que sigui, o no vol, o no pot, o no necessita.
O no ho és.
Per tant, la superdona facilitadora, malgrat que inverteix part del seu temps, la seva intel·ligència i la seva estimació en ajudar l'home, l'home no ho porta massa bé.
Clar,
i no beneficia la relació.
És donar-se cops contra la paret per
Després
la dona,
un,
la tercera.
Un tercer perfil, que és la superdona, podríem dir, conformada.
Sí.
Ben?
Sí.
La que vale, accepta que les coses són com són. Algú va dir que si quan estàs sola et sents sol, aleshores és que estàs en mala companyia.
Vale.
Procuren ser bona companyia per si mateixa, i quan menys necessiten l'home i millor porten la seva situació, s'apropen a un resultat de relació semblant a la de la superdona autorealitzada. L'únic perfil problemàtic que aquí sí que ens hauríem de qüestionar si veritablement és una superdona seria la versió més qüestionable des d'un punt de vista d'un dels trets, que seria la maduresa psicològica, que és la superdona castradora. Aquella dona que precisament per no trobar homes que ella vol, els castiga per no ser com ella necessitaria o ja voldria.
Evidentment... Escolta, vols dir que una persona que castiga amb una altra és una superpersona, sigui superhomodona?
Per això dic, tindria els trets de atractiu, formació, economia, però no tindria la maduresa personal.
Clar.
Perquè la persona madura entén que les persones estan per ser compreses i no per ser jutjades, i la persona madura el que fa és relacionar-se amb aquelles persones que troba pues, un enriquiment recíproc i una relació còmoda. Per tant, seria, per això t'he dit, que en aquest cas la superdona castradora la posaria entre cometes perquè tindria tots els trets menys la maduresa personal.
Escolta, Antoni, i per què quan menys necessitem l'amor més es troba?
Això també ens passa als homes. Això, aquí no hi ha diferència de gèneres. El que paga l'home té més possibilitat per la variable admirativa.
Sí.
Per què? Cada un té la seva pròpia motxilla prou carregada. I si jo veig que tu t'apropes a mi per recolzar-te excessivament amb mi... Mira, t'ho diré amb un aforisme d'Antoine de Saint-Exupéry, que per mi és un paradigma de l'amor simètric i madur. Antoine de Saint-Exupéry deia: estimar-se no és anar un cap a l'altre, sinó caminar junts en la mateixa direcció. I aleshores, clar, si jo em recolzo massa en tu, puc ser un pes per tu.
Clar.
Si tu et recolzes massa en mi, pots ser un pes per mi.
Sí, sí.
Per això, quan menys necessitem, més trobem. Perquè les persones no ens estimen per la nostra necessitat de ser estimats, sinó pel bon rotllo que portem a la relació.
Sí, senyor, totalment.
Què vol dir bon rotllo? Tres característiques inicials, que després, a mesura que es consolida la relació, la cosa es complica. D'entrada, bon rotllo vol dir bon acoblament sexual, comoditat relacional i orgull social. Això és bon rotllo. Quan jo i tu tenim una bona intimitat, tenim comoditat relacional, la qual cosa vol dir que tu pots estar amb mi sense deixar de ser tu, i jo puc estar amb tu sense deixar de ser jo, i no estic patint pel que dic o pel que no dic, que em censuris, que em neutralitzis, que em contradiguis. Aleshores, això és comoditat relacional.
Clar.
I tercer factor, orgull social. Que no hagis de justificar que jo sóc la teva parella. Que no hagis d'estar preguntant constantment què us sembla el meu nòvio. Si has de preguntar què et sembla el meu nòvio, és que no et sembla bé ni a tu.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines perles, Antoni Bolinches, i tant que sí, hem anat prenent molt bona nota, i ara anem a donar veu a les tertulianes, però també hi participaràs perquè han quedat moltes preguntes.
Som-hi.
Som-hi, vinga, som-hi. Noelia Rodríguez, et tenim aquí, ha rigut moltíssim. Noelia Rodríguez és la vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones discapacitades, Instagramer positiva. Noelia, Veig que tens molt a dir, comença.
Sí, he rigut, he pres moltes notes i sobretot he disfrutat, no?, escoltar l'Antoni, que és un por de saber.
Cosa que agraeixo, perquè a la meva edat l'única manera que tinc de fer gaudir les dones és parlant.
No és veritat, no és veritat. Estic segura que no és veritat, però vaja, parlant te lo lleves de calle ja. Em sembla superinteressant tot el que ha dit. El que passa és que és cert que he anotat uns quants punts. I bueno, jo parlaré d'una mica des de la vessant, jo les tinc totes les vessants aquí, com sempre, però bueno, com a dona discapacitada, com a membre del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, aquests conceptes de dona autorrealitzada, dona facilitadora, dona conformada, dona castradora, a veure, són uns conceptes que crec que els hauríem d'agafar-los, entendre'ls, assumir-los i sí, posar-nos a la motxilla.
Estem d'acord.
Sobretot alguns perquè ens els poguessin fer nostres i poder-los posar en pràctiques, i altres també com per tenir-los en compte i no, o sigui, no abusar de segon quins d'ells, no?
Clar.
Estem vivint un moment en el que està molt convulsa i molt qüestionada la situació de la dona, no? Estem vivint un moment tràgic amb el tema de les violències de gènere. Aquesta setmana estem vivint un cas a Barcelona, el cas del Dani Alves.
Sí.
Vull dir, estem en un moment en el que necessitem homes que ens reconeguin, i sobretot homes que estiguin disposats a fer una cosa molt important que has dit, i que la Mireia i la Olga ho hem parlat moltes vegades dintre i fora, que és això tan bonic de caminar junts cap a la mateixa direcció, però ni que ni tu hagis de venir cap a mi, ni jo cap a tu, perquè quan al final un va cap al mateix lloc de l'altre, acaba tallant-li el pas a l'altre. Aleshores,
bona metàfora.
És veritat.
Sí, d'acord.
És veritat. I jo, com que sóc discapacitada i sempre caic, si a sobre se'm posen pel mig, aleshores ja no anem bé. No,
és que les relacions tòxiques ens incapaciten.
Clar, clar. Sí. Veus? És que les persones són incapacitadores, moltes,
clar,
també.
Quan ets sensible al tema, te n'adones de la importància de tenir una parella facilitadora.
Sí. Anem a donar veu a la Sònia Díaz. La Sònia Díaz, recordem, ella és cofundadora de Siena i és sociòloga. Per tant, d'això també, com ha evolucionat la societat, en sap una estona. Sònia, segons tot el que ens ha dit l'entrevistat, ha quedat clar que el que els hi va bé als homes, a les dones ens perjudica, amorosament parlant, de cara a trobar parella.
Bé, estic encantada i fascinada d'escoltar l'Antonio Bolinches en directe, perquè la veritat que sempre és un plaer i un gust sentir-lo parlar.
I
comparteixo totalment el que ha dit. De fet, de fet, diem el mateix des de la perspectiva de la sociologia. Parlem de que encara estem en un model patriarcal, un model patriarcal que estableix les relacions, no?, familiars i relacions també de parella, ens ha portat a parlar del que anomenem moltes vegades l'amor romàntic.
Sí.
I crec que estem parlant del mateix. Al final, si tirem molt, 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 molt enrere, estem parlant de que encara que ens sembli molt lluny, estem parlant d'un model que hem heretat de quan l'home era caçador i protector i la dona era recol·lectora i cuidadora. I això, encara que hem evolucionat molt com a societat, per sort, la socialització primària, la socialització que rebem primer de les nostres famílies i que les heredem, això encara està impregnat. No? I això ens construeix dintre d'aquest model patriarcal que molt bé parlava l'Antonio Bolinches, no? En què quan la superdona busca, no?, admirar algú i li costa perquè les dones ens hem empoderat, no?, tenim les reminiscències, no?, de quan l'home venia, no?, amb la caça i protegia, i ens pot semblar algú molt ancestral, però és que encara venim d'aquí. No? I les nostres relacions de parella, o aquest model patriarcal ens ha fet muntar, organitzar un amor romàntic, on la parella està idealitzada, on idealitzem la dona, idealitza sovint, no?, a l'home, si estem parlant de parelles heterosexuals. No?
Sí.
A mi m'agrada molt dir que prou ja, de parlar de la mitja taronja. Estic farta ja de la mitja taronja. No? Jo crec que el que ens hauria, no?, jo crec que connectaria també amb el que deia l'Antonio, parlem de taronja sencera, sisplau. Jo sóc una taronja sencera, la meva parella és una taronja sencera, i hi ha una tercera taronja, que és la relació de parella. I anem a fer cistelles de taronja, sisplau, perquè el de la mitja taronja al final és reproduir, no?, aquest model de l'amor romàntic.
Que bé, que gran, Sònia. Escolta, és que les persones que ens escolten no saben, la Sònia Díaz ens està tenent avui per telèfon. I aleshores aquí a la taula tothom està fent que sí amb el cap. I el doctor Bolinche, Sònia, que bueno, ja ho sabem que és una eminència i sumament reconegut, doncs està tota l'estona amb aquest concepte que has dit de la taronja i la taronja
sencera.
Sí,
és una metàfora essencial per un nou paradigma de relacions de gènere i de relacions amoroses. Teòricament, precisament perquè cada un és una taronja sencera, poden intercanviar els seus sucs i enriquir-se de la diferència. Quan a més fonts diferents veus, més clara és l'aigua. Per això jo sempre dic que la parella amb la que no ens podem equivocar és amb l'última. Però això només passa quan positives totes les relacions anteriors i no interpretes perquè una relació no ha funcionat que hagi fracassat. Hi ha relacions que no funcionen i no són un fracàs, són un aprenentatge vital.
Clar.
I per altra banda, la primera elecció de parella no és una veritable elecció. És la conjunció de dos necessitats, dos atraccions i dos situacions. Gràcies a que aprenem del fracàs, algun dia tenim èxit. Serveix per la parella, serveix per la feina, serveix per l'amistat. Viure és arriscar-se, caure i aixecar-se. I, evidentment, qui no s'arrisca a gaudir, evidentment, potser no pateix, però tampoc viu.
Clar.
Els homes i les dones ens necessitem, amb el bon sentit de la paraula necessitat. Els francesos, que de temes de l'amor en saben molt, què diuen? Vive la différence.
Clar, la diferència ens enriqueix. Absolutament, absolutament. Olga Ortiz, et donem ja veu, advocada, titulada de lideratge femení, membre de l'Observatori de Dret Civil del Parlament de Catalunya.
Doncs jo he creat un nou concepte.
Vinga,
després d'escoltar el psicòleg, la sociòloga, la Noelia,
sí.
Te'n recordes que parlàvem de la bretxa salarial en temes de desigualtat dones-homes?
Sí, sí, sí.
Pues aquí hi ha una bretxa emocional.
I tant.
M'he donat compte que hi ha una bretxa emocional.
Sí.
Les dones estem pagant factures, tornem a pagar factures de ser com som. I empoderar-nos i creure en el nostre lideratge provoca una bretxa emocional. Per tant, m'he donat compte que aquest concepte encaixava perfectament en totes les tesis. Quan parlem de la bretxa salarial, dic, però si això és el mateix, és una bretxa emocional. Ells, fixa't, ha dit el doctor i la Sònia, arriben al més alt i són admirats. I nosaltres, per arribar a dalt, hem de donar explicacions, primera, com sempre, i, a més, hem de transformar el nostre lideratge perquè ells no s'espantin.
Ni es molestin.
Ni es molestin.
Hem de demanar perdó. Sempre hem de demanar perdó, disculpes, deixa'm...
El que diu el lideratge femení és que les dones, quan no s'empoderen, demanen permís.
Clar.
I no hem de demanar permís de ser com som. I això ho diu el lideratge. I, a més, de les superdones que parlava l'Antonio Bolinches, lliga molt amb el lideratge femení, en el sentit de que la dona que no se sent còmoda en el seu autolideratge i en el seu poder, perquè les dones podem ser ambicioses i poderoses, i ens pot agradar els diners i determinades marques de rellotges, que no diré quines, no vaya a ser que diguen que com Shakira, saps? Llavors, la mujer facilitadora, per mi, penso en aquella dona que es castra ella mateixa perquè l'altre ho tingui fàcil.
Clar.
O sigui, ja castra el seu poder per l'home.
Sí,
la dona conformada diu, bueno, pues ja estic bé així i si la cosa i el matrimoni va bé, és lo que hay. I la mujer castradora no deixa de ser una dona que s'ha cabrejat amb el món i que la seva reivindicació la transforma, fent mal als homes que els altres no tenen res a veure amb allò que li ha fet
per
mal a ella.
Per això hem d'apostar per la superdona autorrealitzada.
Clar, la primera, sí,
però també diré una cosa. És que la superdona autorrealitzada es caracteritza per tenir intel·ligència constructiva. Però, curiosament, els homes més madurs també es caracteritzen per intel·ligència constructiva. Què és la intel·ligència constructiva? Aquella manera d'utilitzar la intel·ligència que fa sentir bé a l'emissor i al receptor. Perquè si tu, amb la teva intel·ligència, per ser molt superdona, em sento jo inferioritzat, aquesta intel·ligència no és bona per tu ni per mi. I potser no ets una superdona castradora, però hem d'aprendre, homes i dones, a utilitzar la intel·ligència de manera eficient, que vol dir no crear greuges comparatius ni fer que l'altre es senti aclaparat, perquè fixa't, amb la intel·ligència passa el mateix que amb l'assajament. O sigui, si jo t'agafo la mà un segon abans de que tu desitgis que jo t'agafi la mà, tu et sentiràs incòmode.
Clar.
Sí, perquè senyora. Tot té un temps natural. I si jo et dic determinades coses, abans d'haver entès el que tu volies dir a mi, tu no et sentiràs compresa i et sentiràs agredida per la meva intel·ligència, encara que el que jo pugui dir sigui totalment vàlid o respectable. Saber escoltar és la millor manera d'afavorir la intel·ligència constructiva.
Val, anem a fer una ronda ràpida en base al que ens deia l'Olga, aquest concepte de bretxa emocional tan interessant, que ens diu que les dones estem pagant factures de ser com som. Per tant, aquí la pregunta, per anar una passa més enllà, és... Comencem per tu, Olga Ortiz, i és una ronda ràpida. Eh? Bé, bé. Hem de tapar l'èxit, les dones, o al contrari?
En un segon,
hem,
no.
Hem de fer... Molt, val, un moment. Hem de tapar l'èxit amb aquesta realitat que ens expliques per poder... O hem de fer la primera passa nosaltres?
Em queda amb el concepte que l'home vive desorientado. I no és el meu problema que visqui desorientat. Jo estic molt orientada.
Molt bé. Bueno, és que tenim molt clar, ja no calia que vingués l'Antoni Bolinches, fa molts anys que tenim molt clar que tu ets una superdona, com la gran majoria de les plusvaluadones i moltes de les persones que ens escolten. Sònia Díaz, hem de tapar l'èxit o hem de fer la primera passa nosaltres? Aviam.
Jo crec que, vull dir, no, ni una cosa ni l'altra, no. És que crec que com a dones, i jo crec que moltes dones ja estem en un estadi molt madur, o si més no hi comença a haver-hi molta consciència, ara només falta que ens ho creguem. I ja està, si som unes dones amb èxit, i encara que no ho siguem, és igual, som dones, ens podem empoderar, no necessitem de ningú. El que passa que, com deia, ho tenim tan interioritzat que crec que hem de fer les dues coses alhora. Fer la primera passa... I, evidentment, no hem de demanar permís ni res per l'estil.
Noelia Rodríguez.
Si amb el temps que portem, lluitant per aquest èxit, lluitant per ser vistes, per ser valorades, no podem brillar sense culpa, que és un concepte que m'encanta, aleshores és que no hem entès res, però és que ni nosaltres ni ells. Uh-huh. Aleshores, el tema de la intel·ligència que ha comentat l'Antoni crec que és molt important. El que passa és que jo no tinc la culpa que l'altre no entengui la meva intel·ligència. Poder l'altre també hauria de fer un esforç en... És que no podem, o sigui, no podem tenir la culpa de les inseguretats dels altres.
Això sempre... està clar. Hem de, primer, exacte, aquesta taronja sencera, veritat, treballar amb la nostra, sí, pròpia taronja, després la taronja altra, que sigui l'adequada, i ja farem aquest suc que, clar, ens acabava dient el doctor Bolinches. Doncs per seguir treballant aquesta autoestima, per seguir treballant i poder avançar, anem a donar pas a l'espai benestar.
Plusvàlua dones. Un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Que bé, és magnífic aquest espai que anem a començar ara, aquest espai de benestar que tant ens ajuda, que tant ens aporta, no només a nivell emocional, sinó també a nivell mental, en uns moments en el que la salut mental ha agafat una especial rellevància. Molt bon dia, molt benvinguda a Irene Pons, coach i formadora de formadors.
Molt bon dia, Mireia. Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de saber què ens portes avui i d'aprendre, per suposat.
Doncs avui us parlaré de la confiança, no? De lo important que és cultivar la confiança cap a nosaltres mateixos i també cap als altres. De fet, el terme confiança ve de fiare, que vol dir donar la paraula i la promesa. Sí. No? Si fem un tracte i, per exemple, Mireia, em dones la paraula de que compliràs la teva part, si, sí, et tinc confiança, tindré un sentiment positiu, no? I preveuré un futur sense amenaces. De la mateixa manera, si confio en mi mateixa, anticipo que no m'importa quina situació se'm plantegi en el futur, que jo podré sortir-me'n. Per tant, és un acte que implica fe i que implica la creença de que podem predir el propi comportament i el comportament dels altres.
Això és magnífic, eh?
Sí.
Aquesta doble vessant, realment, i aquest tema de si creiem en nosaltres mateixos, el fet de poder-nos anticipar.
Exacte. I a més és un espai personal que hem de protegir per diversos motius, no? Perquè és l'antídot de la por. Sí. Si tinc confiança de que podré superar un obstacle, no tindré por. És una energia que ens mou cap a l'acció. És una manera sana d'establir vincles amb altres persones i amb el nostre entorn. I és l'anclatge per sobreviure en un món eminentment incert. Per tant, ens fa sentir segurs. I hem de confiar en nosaltres mateixos, no? I ens hem de fer la pregunta, tenim autoconfiança? Si no és així i la dipositem en mans dels altres, estem cedint el nostre control. I això pot ser perillós, irresponsable i destructiu. Tots tenim un far interior que ens diu el que hem de fer. L'hem d'escoltar.
Sí, senyora.
Busquem lo essencial que tenim en nosaltres mateixos, no? Valorem la nostra essència, que és la que ens donarà les eines per superar els obstacles. I en les relacions personals, si no tenim confiança, podem caure en dependències, esperant que l'altre ens solucioni la vida. A manca de confiança, més inseguretat i patiment, i un cost emocional elevat. La confiança ve de dins, la podem muscular. Per tant, pensem que som suficients, que tenim tots els recursos per sortir endavant o que sabrem com obtenir-los, perquè des d'aquesta perspectiva augmentem les probabilitats de que així sigui.
Doncs escolta, anem a augmentar aquestes probabilitats de que així sigui. Aquesta confiança és bàsica tant cap als altres, però especialment, com molt bé deies, cap a nosaltres mateixos, per poder-nos no només anticipar, sinó autoprotegir, per alliberar-nos de la por, i aquelles persones que no la tinguem o que no la tinguin, doncs sobretot a treballar-la, es pot treballar, es pot ajudar. Qui vulgui pot entrar a la pàgina web d'Irene Pons, uh-huh. I estic convençuda, Irene, que podràs ajudar.
I tant que sí.
Doncs moltes gràcies, ens retrobem dissabte vinent. Irene Pons ens parlava en aquest espai de benestar del concepte de confiança que en parlàvem abans amb el doctor Bolinches, d'autoconfiança i de fiare. D'on ve el tema fiare? I precisament amb tot el que estem parlant, Olga Ortí, de les relacions de parella, en tots aquests canvis que hi han, moltes vegades tu, com a advocada, trobes que les separacions, divorcis, venen degut a una infidelitat?
Home, a veure, no et puc dir la majoria, però diguem 7 de 10. 7 de 10 es produeix un trencament de la confiança, uh-huh. Perquè una de les parts descobreix que l'altra part doncs, té una relació amb una altra persona, amb una tercera persona, que pot ser o que ha sigut curta, o que ha sigut un nanosegundo en el metaverso, o que potser ha sigut durant molts anys. És a dir, la fidelitis no és el fiare.
És diferent.
És diferent. Fidelitis és una cosa i fiare és una altra cosa. Jo em puc fiar de tu, però pots ser infiel. No té res a veure la terminologia.
Com és, Sònia, que evoluciona aquestes infidelitats? Què és el que succeeix?
Són varis els elements. De fet, ja dona molt de sí si parléssim del concepte de fidelitat i com ens impregna la nostra societat, perquè això al final, des de la sociologia, diem que això és una construcció social també,
clar,
en molts aspectes, sí. I que té un origen religiós, un origen cultural, no? El fet, no?, de les relacions, no?, monògames, mm-hmm. La infidelitat, no?, és pecat, bueno, vull dir que no ens donaria per molt. Tot i així, què passa? Doncs, bueno, si em preguntes per l'evolució social de la societat, què passa? Que precisament aquests pilars, no?, dels cristianismes o de la religió, depèn de les religions, però són diverses religions que comparteixen aquest concepte, sí, la fidelitat i a la teva parella, uh-huh. S'estan perdent, estan caient per d'altres valors que pugen amunt, no?
Clar.
I quins valors estan prioritzant ara, no? I especialment ho veiem més amb les noves generacions. Doncs precisament, i ho comentava també l'Antonio, no? El provar més parelles, l'aprendre amb la teva parella, l'experimentar, i no donar segurament tant, o que no influenciï tant aquest concepte de la infidelitat, que encara hi afecta molt, i per això també el que deia l'Olga, que és un dels principals motius de divorci, perquè estem molt impregnades. Però el canvi hi és, eh? I la visió també.
Per tant, Noelia, les relacions de parella podríem dir que estan en crisi, o la parella tradicional, també és clar, tenint en compte que el ser humà, avui en dia i afortunadament, demogràficament, vivim molts més anys que abans, o sigui, també ha canviat. La lectura seria aquesta o com funciona?
La lectura és que les parelles no és que estiguin en crisi. El model de parella tradicional està en crisi. El model del que entenem com a compromís. El model del que entenim per confiança. El model del que entenim per respecte. Crec que les noves generacions en lloc d'aprendre, o sigui, d'aprendre ells de nosaltres estem començant a aprendre noves formes de relacionar-se en les que entra el joc el tema de lo que consideren com a compromís o com a respecte, que està molt allunyat dels valors tradicionals i cristians que hem conegut sempre.
Realment és per prendre nota, per millorar i per poder evolucionar i també creure en nosaltres mateixes. I en aquest respecte, que ens parlava la Noelia Rodríguez, anem a donar pas a la secció de moda i imatge personal, perquè tot comença pel propi respecte a una mateixa.
Plusvàlua dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara anem a començar a l'espai Moda i Imatge Personal, aquest espai que començàvem la setmana passada de la mà d'Amparo Tamayo, personal shopper especialista en moda i en imatge personal. Però que ja sabeu que la imatge personal va molt més enllà. La setmana passada, Amparo Tamayo ens parlava d'imatge personal basant-nos en l'autoconfiança. Molt bon dissabte, Amparo.
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. Preparadíssimes aquí, ja ho veus, aquí totes, per a veure què ens portes avui per seguir millorant.
Avui parlarem de les eines que utilitzem per millorar la nostra imatge. Eines externes.
Que bé, eines externes. Doncs vinga, dona'ns totes aquestes solucions amb aquestes eines externes.
A veure, les que ens dediquem a això, a l'assessoria d'imatge,
sí.
Ens basem per corregir el que nosaltres diem inestetismes.
Inestetismes.
Que no són defectes, amb la imatge visual, o sigui, amb efectes visuals. Pot ser amb un complement,
sí,
amb un accessori i amb la roba. Amb això, visualment, enganyem, diguéssim, a la nostra imatge quan ens mirem al mirall. Hem de corregir el nostre cos, podem corregir-lo visualment amb roba, i amb això el que fem servir és els tipus de cossos que hi ha. Hi ha diferents tipus de cossos, de tipologies de cos.
Sí.
Llavors, tenim, per dir alguna cosa, la triangle, la rectangular,
la pera.
La pera o reloc d'arena, també.
Sí.
I sobre aquest tipus de que nosaltres veiem com són les persones, les dones, doncs a partir d'aquí, visualment, el que fem és corregir aquests defectes. Per exemple, si tenim una figura triangle, sabem visualment, si visualitzem un triangle...
Això anem a visualitzar totes les persones ara.
Vinga,
un triangle.
Triangle.
I ara l'Amparo ens ensenya quina eina visual ens pot ajudar per... No és que estiguem malament, estem estupendes, però com podem encara estar molt millor. Vinga, som-hi amb aquest triangle.
El triangle. Tenim l'esquena més ampla que les caderes.
Sí.
Què hem de fer? Donar-li volum a les caderes.
Clar.
Hem de posar tota la part fosca a dalt i potenciar la part de les caderes. Amb això, visualment, corregim un triangle.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, la part fosca a dalt i anem a donar volum aquí a aquestes caderes.
I color a les caderes.
Molt bé.
Amb el triangle invertit faríem tot el contrari. Tenim molta cadera, tenim menys ombros, i el que fem és donar-li volum a la part de dalt per compensar amb la part de baix. Això seria, a grans rasgos, un treball de molta feina, escolta, encara que no ho sembli.
Clar, això és fantàstic, perquè ara l'Emparo ens ho diu aquí en plan titular, però clar, realment aquest joc d'aquesta part fosca amunt o avall, en funció de com ho tinguem, també suposo que s'ha de saber jugar amb els volums, amb els teixits,
i amb tot plegat. Sí. I que per això estem, els assessors d'imatge, per ajudar.
I tant que sí. Escolteu, totes aquelles persones que vulgueu veure quin és el treball que fa l'Emparo Tamayo, podeu veure la seva pàgina web, podeu seguir-la a Instagram, perquè, clar, aquí ja ens dona petits tips, però és que hi ha molt i molt,
molt
més.
Dona per molt, sí.
I, clar, quan ens està parlant d'aquestes caderes, d'aquests ombros, d'aquest el que sigui, què és el que succeeix? Que si utilitzem aquestes eines externes per millorar, el que també ens millora és l'autoconfiança. Ens veiem dissabte vinent, Emparo.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Bon dia. No parem. Cada minut això és un anar donant píldores d'autoconfiança, d'autoestima, de respecte, de tot. Doctor Antoni Bolinches.
No m'estranya que sigueu superdones.
Tenim píldores per tot.
Les dones hem passat a ser el sexe fort?
Sí, sobretot sexualment. Ja, sociològic.
Això què vol dir? Aviam, això què vol dir?
Això explico el meu llibre Sexe Savi, dels 5 medidors psicofísics. Sí. Tots són a favor de la dona. La dona té més zones erògenes, sí, més sensibilitzades, més vies orgàsmiques, més potencial orgàsmic i no té període refractari. Per tant, la dona és el sexe fort, evidentment.
Toma ja.
Déu-n'hi-do, m'he quedat sense paraules. Aleshores, davant d'aquest sexe fort
ja
ens trobem amb un home desorientat.
Ah, l'home està desorientat.
Bon. Clar, perquè el sexe fort era l'home.
Saps que l'home quan funciona? Quan accepta que la dona és el sexe fort i diu, amb això que tinc, allà on t'estic, faig el que puc. I aquest home és el que funciona.
Exacte. Que conegui els seus límits i les seves capacitats, igual que fem nosaltres.
És que assolir límits és la millor manera de desenvolupar capacitats. I
clar, és que amb aquesta capacitat sexual l'home ha d'estar enfonsat. Jo ja ho entenc.
Ara la Noelia ha decidit
l'home té sentiments
que és el sexe fort. Per les 5, ara s'aprendrà els 5 requisits que ens ha dit el doctor Bolinches. Sí,
jo no vull saber res.
Es memoritzarà.
Escolta'm, Sònia, la gran frase que se sent, vagis on vagis, quan una persona doncs està separada o buscant parella o el que sigui, però tant ells com elles, és el mercado está muy mal.
Sí. Aviam,
la Sònia. Sí.
No, però és que em resulta tremenda aquesta frase de que el mercado està muy mal. Primer, per el mercadeo, saps? Vull dir, com ens tractem mútuament, com dones, com bé dius, com si fossin productes, eh? Em sembla tremendo.
Sí.
Però, o sigui, que jo també encarregaria aquesta frase com lo de les mitges taronges, eh? Avui estem així. Però em sembla que també al final, tot bé, m'agrada molt això del sexe fort, i és que m'he quedat i tenia ganes de dir-ho, eh? La dona sempre ha estat el sexe fort. El tema és que ha interessat per al model patriarcal que tenim construït des de fa molts, molts, molts i molts anys, que la dona no fos aquest sexe fort. I havia de ser el sexe dèbil, que també s'anomena molt, la mujer, el sexe dèbil. Mai, però mai a la vida, ni històricament. Què han fet les dones quan ha hagut guerra? Ostres, una feinada impressionant, però com que estava com amagat, no? Perquè sí, el sexe fort era l'home que era el que sortia a lluitar. Vull dir que l'experiència o la imatge del sexe fort que és la dona, bueno, això, bé, totalment d'acord amb la teoria de Linches, o sigui, i tant que són, i no només sexualment. Ara el que falta és tirar tots aquests estereotips, etiquetes, que han fet pa, no?, aquest sexe fort.
Antoni Bolinches?
Pues totalment d'acord. O sigui, des de molt jovenet ja ho vaig tenir clar. I curiosament, amb el meu decàleg per afavorir un bon funcionament sexual masculí, a banda de parlar de les 5 coses que afavoreixen i les 5 coses que dificulten el bon funcionament sexual, la idea força és un rodolí amb el que dic. Si l'erecció se'n va, deixa-la, que ja tornarà. O sigui, el gran problema de l'home és la por a la pèrdua de l'erecció. L'erecció no depèn del sistema nerviós voluntari, sinó del sistema nerviós autònom. Per tant, tu no pots manar el penis que tingui una erecció. I quan més el manes, més l'enfableixes. L'home que sempre funcionaria seria aquell home que no li importés no funcionar.
Pues això està clar. Si al final tothom ha de ser com és, i sobretot en l'espai íntim, és on més ha de pactar una parella allò que vol i allò que no vol, pactar-ho, prèvio. Perquè si no, comencem amb les situacions que a vegades no agraden. I no agraden perquè la parella ha de confiar, ha de parlar i ha de saber què vol.
El problema és que el sexisme...
Perdoneu-me un moment, ens queda un minut per acabar el programa i no podem acabar-lo avui sense parlar del que ha passat al cas Dani Alves o el Gortit, que tenim aquí, ho hem d'aprofitar, per favor.
Precisament, quan parlàvem del que pacta una parella i el que no vol i el no és no, ens trobem en el cas on una persona amb que es pensa que té una determinada autoritat exerceix aquella autoritat i per al que suposadament o presumptament s'està veient, perquè clar, tampoc estem en el tema, però sí que és veritat que la declaració de la víctima és contundent, no s'ha de posar en dubte la declaració d'una víctima, que és el que paradoxicament s'ha fet en totes les xarxes. Hi ha determinats senyors que per la seva autoritat es pensen que tenen a disposició allò que volen. I no, senyors, no està a disposició tot el que vostès volen. Han de demanar permís. I sí és sí i no és no.
Noelia Rodríguez.
Contundència. Sobretot, jo vull dir primer que respecto, evidentment, la presumpció d'innocència, però la declaració de la noia i la seva versió és absolutament contundent. Vull dir una cosa alta i clara. No pel fet de que et fiquis dintre d'un bany amb algú tens dret a que ningú et forci o et violi, per favor, perquè només, o sigui, la frase se m'ha quedat clavada. Ella entró en el bany, ella entró en el bany. Bueno, a veure, ojo, cuidado. I tu tens dret de dir que sí fins que tu vols o dir que no fins a que tu vols.
Sònia.
Molt breument, crec que aquest cas hauria de ser tan de bo pugui servir per crear un precedent que la gent es pensi o vegi que perquè tinguis diners o una certa condició social no et permet fer el que doni la gana i això, que sigui gentrificador.
Absolutament està clar. Esperem que aquesta desgràcia, aquesta violació, sigui l'exemple de molts i acabi, per fi, amb moltes realitats. Doncs moltíssimes gràcies, Noelia Rodríguez, Sònia Díaz, Olga Ortiz, i moltes gràcies, doctor Antoni Bolinches, per haver estat el convidat del mes, i t'esperem en algun mes plusvalua dones, perquè ens ha quedat una pregunta molt important, eh?
Que... Sobi, tornarem.
Tornarem perquè parlarem de si tenim temps per enamorar-nos o anem més ràpid fent l'amor, imagina't. O sigui que, vinga, ens retrobem dissabte vinent aquí, al Plusvalua Dones. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvalua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.